Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Des de la cadena Piranaica estem aquí de nou per compartir amb tots, totes vosaltres, una estoneta. Hola, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, amics i amigues del Passeu sense trucar. Sí. Gràcies, com sempre, per estar aquí, com deia la Candela, i per compartir aquesta estoneta.
Sí.
Una estoneta que comença amb una qüestió, que ja sabeu que ens agrada recordar dates.
Una mica rància.
Bueno, però també va tenir la seva importància en el seu moment.
Home, sí.
I va ser una dona realment molt seguida, molt estimada, i una de les grans artistes
d'Espanya,
del panorama musical espanyol pel que fa allò que en diríem la copla.
Mira mi brazo tatuado.
Ella i el seu bagul, amunt i avall, donant uns pel món.
Aquí començava la gran història de El famoso baúl de la Piquer. Començava concretament el 1927, que feia el seu debut a Barcelona. Mira.
Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde.
Que l'hem d'escoltar tota ara.
Bueno.
Ai, sí.
Ai, quins records.
Sí.
Bé, anem a les audiències. Ahir hi ha una novetat important.
Sí.
És una novetat important perquè habitualment, des de que va començar, diguem-ne, aquest show mediàtic Motos Broncano, Broncano Motos, quan parlàvem d'audiències i parlem d'audiències, o guanya l'un o guanya l'altre.
S'ho van repartint.
S'ho van repartint perquè és el programa més vist de tots els programes de les televisions nacionals espanyoles. Ara bé.
Montoya!
¡Me han destrozado! ¡Me has reventado por dentro!
Montoya, por favor, Montoya, por favor.
Ai, quina cosa, meu senyor. quina cosa. Bé, doncs ahir va ser el programa més vist, La Isla de las Tentaciones, concretament Express, amb 2.066.000 persones. Per què? Perquè és l'esclat en audiències amb aquest fenomen Montoya.
Sí.
I doncs aconsegueix el millor o la millor quota de pantalla i d'audiència i del que vulguis des del 2021.
Tot gràcies a aquest fragment que sentíem. Montoya, por favor, Montoya!
Que anava
Montoya,
la Sandra Berneda.
Montoya, me has destrozado.
Era la Sandra Berneda, no?, que anava darrere cridant
ai,
això.
Ai, senyor meu.
Però no estic massa al cas d'aquest tema, sincerament.
No, ella,
però vaja,
ella cridava el Montoya i l'altra cridava, deia, por favor.
Ja, però és que...
Me has destrozado.
Es veu que s'ha fet una cosa viral mundial.
Mundial.
Increïble.
Sí,
de quines xorrades ens alimentem els éssers humans.
Doncs sí,
És increïble. Bueno, doncs escoltin, això.
I ahir la Revolta va guanyar a El Hormiguero amb Salva Reina, que és de la selecció espanyola de rugbi.
Exacte. Va fer 1.976.000 espectadors. I el tercer programa més vist, El Hormiguero, que tenia...
Marcelo.
El Marcelo.
Marcelo.
L'ex jugador del Real Madrid.
Molt simpàtic, aquest noi.
Molt maco.
Marcelo.
I vaig veure un trosset de l'entrevista.
Ah, sí?
I em va fer molta gràcia. Sí, perquè sempre és un tio que m'ha caigut molt bé, el Marcelo. És un brasiler d'aquells atípics, un nano maco de veritat. Bueno, doncs res, 1.905.000, també molt a prop
De la revuelta.
Ahir també hi havia l'últim partit de la jornada.
Ah, sí? No ho vaig saber jo.
Sí, el Mallorca-Osasuna.
No. Doncs
pues sí, 173.000 espectadors. I recordareu que ahir tocava Dies de Cine Clàssicos.
Sí.
I ahir tocava, doncs, La Conquista de l'Oeste. Em sorprèn l'audiència...
Sí, jo em pensava que serien més.
Jo també.
Estaven mirant el Montoya.
Això deu ser...
Estaven mirant el Montoya.
Bueno, doncs La Conquista de l'Oeste, 379.000 espectadors. Va tenir més audiència... no tinc ara el número, però sí que recordo que és més audiència, perquè se'n va als 400 i pico mil, la famosa pel·lícula de la tarda de 13, que La Conquista de l'Oeste. Jo em pensava que hi hauria més gent enganxada, però clar, si feien La Isla de les Tentaciones,
no, gent...
el Montoya i la mare que el va matricular...
No, però la gent farà allò, tu has perdut i tiraran endarrere, o s'ho hauran enregistrat la pel·lícula.
Ah, vale, segur. Bueno, doncs apa, dit això, sí. Canviem radicalment de tema...
Antes de l'amanecer, cuando las calles parecen...
És el David Bisbal.
El Bisbal.
Que se'n va de voleu, eh?
Sí.
De bolos.
Però vaya bolos.
Pels Estats Units.
Ni més ni menys.
Doncs sí, és la primera gira que farà des de que, per segona vegada, torna a ser president dels Estats Units i cada dia en fa més por, Donald Trump... Fa molta por aquest home a mi, eh?
Bueno.
Mare meva.
David Bisbal, que tornarà als escenaris lluny d'Espanya i concretament, com dèiem, ho farà als Estats Units, un país que ja coneix a la perfecció i que ja sap el que és triomfar, doncs, als Estats Units, tenint en compte que, per molt que el senyor Trump li sàpiga greu i fins i tot hagi retirat a l'Espanyol dels, diguem-ne...
El web de la Casa Blanca.
Això mateix,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Doncs el senyor Trump s'hauria de donar compte de que l'espanyol, li agradi o no li agradi, als Estats Units es parla una barbaritat,
I tant.
Una milionada, i que l'espanyol és el segon idioma més important del món, eh?
Però, doncs bueno, sí, tornarà amb Back in the USA 2025 Tour, passarà per 18 ciutats i ho farà 4 anys després d'haver estat als Estats Units, el David Bisbal. La productora de la gira és Live Nation i assenyala que l'artista andalús començarà el 13 de maig a Portland, Oregon,
sí,
i a partir de Portland passarà per exemple, Los Angeles, Houston, El Paso, Nova York, Washington, Orlando i Miami, entre d'altres, eh?
Doncs escolta, tu... Li desitgem tot l'èxit del món a l'amic David Bisbal.
I de cantant a cantant...
A mi, amb tots els respectes, em quedo amb aquest senyor.
No, escolta...
Sí, m'agrada molt.
Ed Sheeran estava a la Índia.
Sí.
I va fer una cosa que no havia de fer.
No.
Estava a Bangalore. Estava fent un concert improvisat a una de les zones més concorrides de la ciutat i la policia local va aturar aquest concert perquè no tenia permís per fer-lo.
Exacte.
Estava cantant al carrer, i això
carrer
no es fa.
No, bueno, però mira, li va fer gràcia. I més que res, una mica, perquè aquest paio és així, i com tot estava a tope i no es podia, doncs, aconseguir entrades per veure'l en aquesta sèrie de concerts que està fent per la Índia, doncs bé, però mira, saps què? Els hi vaig a donar una sorpresa als fans.
Doncs no, perquè estava amb el micròfon, tocant la guitarra,
sí.
Al voltant d'una zona que es diu Charles Street, que és un dels llocs, doncs, on hi ha més gent a Bangalore. I el policia va dir, faci el favor de marxar. Tot i així, ell està de gira,
sí, clar,
per la Índia, i falten encara 2 concerts oficials a Shillong, demà, 12, i a Nova Delhi, el dia 15.
Exacte. Podeu veure aquestes imatges, si voleu, a través de les xarxes socials que estan publicades, i es veu, doncs, allà el senyor Sheeran, com un músico más d'aquests que n'hi ha tants pel carrer, doncs fent un miniconcert.
I castigant-lo perquè no es podia fer.
No. La veritat és que altres cantants, com per exemple Coldplay, Dua Lipa o Maroon 5, doncs ja han actuat recentment al país, deixant, doncs, una petjada inoblidable entre els fans de la Índia, que es veu que n'hi ha molts i que cada vegada els índios, perquè són índios, els agrada més la música occidental.
Passeu sense trucar. Amb Candela Coll i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Joan Marc Miralles.
Sí, bon dia. Sí.
Bon dia.
Què tal?
Bon dia de nou. Bon dia de nou, Joan Marc.
Doncs anem a parlar de l'Euclid.
Sí. Sí, sí, perquè avui estava totes les notícies, quan he posat TV3 aquest matí, estava, n'han parlat, ha sortit un amic meu, el Paco Castander, que treballa a l'Institut de Ciències de l'Espai, que està a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és coautor de l'article en el qual hi ha el descobriment. El descobriment l'ha fet un molt bon amic meu, que es diu Bruno Altieri, que va estudiar a la mateixa universitat que vaig estudiar jo, Universitat Pol Sabatier de Toulouse, que va treballar amb mi a l'ESO, a Múnich, i ahir ens vam conèixer. Ell és una miqueta més gran que jo. Treballava també en els arxius de l'Observatori Europeu Astral. Ara treballa en els arxius de l'Agència Espacial Europea, justament en els arxius de l'Euclid. És un dels científics que arxiva les dades. I al setembre del 2023, l'Euclid va entrar en funcionament, va fer unes imatges de prova per veure si tot funcionava, i una d'aquestes imatges de prova era la imatge d'aquesta galàxia NGC 6505, que és una galàxia força coneguda, descoberta l'any 1884 per un astrònom americà que es deia Swift, i aquesta galàxia, bueno, és coneguda i observada des de fa anys i panys, en múltiples observacions d'aquesta galàxia, però el Bruno es va mirar les imatges que havia obtingut l'Euclid, que eren de prova, que no eren encara amb el funcionament operatiu ni amb la profunditat que té l'Euclid, que és aquest telescopi europeu que es va llançar fa un any i mig, o que està en funcionament des de fa un any i mig, també liderat per un amic i professor meu, el professor Yannick Méliès de l'Institut d'Astrofísica de París, i la gran sorpresa del Bruno va veure que en el centre de la galàxia hi havia un anell d'Einstein. Què és un anell d'Einstein? Sí. És un miratge gravitacional. És a dir, no és una realitat, és un miratge que veiem des de la Terra, com els miratges del desert, no són imatges reals, però sí que estan provocats per objectes reals, per un objecte que és aquesta galàxia, és una galàxia el·líptica, molt massiva, i al darrere, gairebé alineat perfectament amb la Terra i la galàxia aquesta, es troba una galàxia que està a uns 4.500 milions d'anys llum de nosaltres, que està perfectament alineada amb el centre d'aquesta galàxia, d'NGC 6505, i amb la Terra. I això fa un efecte que l'Einstein va descobrir en quan ell va fer la teoria de la relativitat general a l'any 1917, van estar mirant les aplicacions, ell va dir que, el que diu la teoria bàsicament és que la massa d'un objecte deforma l'espai. Això és la gravetat. La gravetat són deformacions de l'espai provocades per la massa d'un objecte. Quan més massiu és l'objecte, més deforma l'espai. I en l'espai, les galàxies ell pensava que els estels o les galàxies o els cúmuls de galàxies són objectes molt massissos, deformen enormement l'espai, i aquesta deformació de l'espai actua de la igualet que la lent d'una lupa o d'unes ulleres. La lent d'una lupa, què fa? Amplia l'imatge. Pues la deformació de l'espai aquesta és tal que amplia i deforma l'imatge, perquè si tu mires a través d'una lupa i la mires així de costat, veuràs que l'imatge de l'objecte no és la real, sinó que és deformada. Sí. Pues la lent gravitatòria és exactament igual que una lent de vidre, però en l'espai, és una lent natural. L'Einstein això ho va descobrir i en va parlar ja a l'any 1924, l'any 36 també hi ha un article on algú li demana i ell fa una carta, respon i diu, sí, sí, això podria ser, però no ho veurem mai. No ho veurem mai, perquè és molt complicat que puguem veure un anell d'Einstein. No, impossible. Pues doncs ja existeixen. Ja n'hem vist d'altres, no és el primer que se'n descobreix. En coneixem d'altres, en coneixem una vintena d'aquests anells d'Einstein. Què és estrany? Primer, que és una galàxia que era molt coneguda i que no s'havia vist mai. S'havia observat moltes vegades, no s'havia vist mai aquest anell. S'ha necessitat de la capacitat d'observació, de finura d'observació d'aquest telescopi, de l'Euclid, per poder veure realment en el cor d'aquesta galàxia aquest anell que és gairebé perfecte. No és perfecte, és gairebé perfecte.
Entenc que quan dius anell, dius...
Sí, sí, un anell.
Rodó,
és rodonet, és una rodoneta.
Com un anell.
Sí, 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 és una rodoneta, és un anell, que és la imatge deformada, en realitat està deformada quatre vegades, perquè es veu quatre vegades un petit glòbul luminós, es veu quatre vegades al voltant, i la galàxia que està al darrere, que segurament és una galàxia espiral, totalment estirada en forma d'anell i dona la volta completa. Un cercle gairebé perfecte. D'aquesta galàxia. Observada que està multiplicada per quatre vegades. Només n'hi ha una, però bueno, fa quatre. I pues això, aquesta galàxia és una galàxia que és molt coneguda, mai s'havia observat, en cap de les imatges que existeixen en els arxius, ara suposo que repassaran unes quantes més, no s'havia vist mai. És una galàxia que està molt pròxima a nosaltres, està només a 580 milions d'anys llum de nosaltres, això és relativament pròxim a nosaltres, per una galàxia, yeah. I per fer un efecte de lent gravitatòria és molt rar de trobar-ho en objectes que són tan pròxims a nosaltres. Per què? És una qüestió de volum. Si mirem l'univers que és pròxim a nosaltres, primer hi ha poques galàxies, relativament poques galàxies que estan a prop de nosaltres i poden fer aquest efecte amb un volum molt més petit que en el, per una galàxia que està molt més llunyada. Si la galàxia està molt més llunyada, diguem-ne que és quan fiques
Sí, posem exemples, no?
Sí, quan fiques una lupa una miqueta més lluny,
sí.
Pots veure un volum
molt més gran.
Molt més gran. Si fiques la lupa més a prop, veuràs un volum molt més petit. Doncs és exactament el mateix. Al estar més a prop la lupa, el volum que sondeges és un volum més petit. I doncs que hi hagi aquesta alineació perfecta, és molt menys probable amb una lent pròxima que una lent llunyana. I s'estima que en el Euclid se'n trobaran entre 5 i 20 de lents d'aquest estil amb galàxies més o menys en aquesta zona. Però és que l'Euclid mirarà un terç de tot el cel, un terç. I que es trobés això en alguna de les primeres imatges, bueno, la probabilitat era increïble. Clar. És a dir, el Bruno va tindre molta sort de descobrir aquest talent. De què ens serveix això? Doncs pues, mira, ens serveix per poder mesurar la quantitat de matèria obscura que hi ha en aquesta galàxia. Per què? Perquè ja sabem que en l'univers, la majoria de l'univers està composat per matèria obscura i energia obscura. El 80% de l'univers és matèria obscura i energia obscura. A dintre de les galàxies no sabem exactament quanta matèria obscura hi ha molta de matèria obscura dintre les galàxies. Ho sabem, per exemple, per les curves de rotació de les espirals, perquè si no els estels no portarien diguem-ne que les galàxies espirals, els estels marxarien si no hi hagués la matèria obscura. La matèria obscura fa que les galàxies es quedin enganxades, o que els estels es quedin enganxats a dintre de les galàxies. Sense això no podrien mantenir la gravetat per mantenir els estels a la velocitat que van els estels, sobretot els que estan a les afores. Per exemple, nosaltres sortiríem disparats de la nostra galàxia per la rotació mateixa de la galàxia si no hi hagués la matèria obscura que està al centre de la galàxia, que ens està estirant cap amb ella, que manté l'equilibri.
Fa d'imant,
sí. I doncs, gràcies a aquest anell, perquè l'anell, diguem-ne que la lent o les propietats de la lent depenen de la massa que deforma l'espai. És a dir, la quantitat de deformació que provoca la massa ens permet donar les característiques de l'objecte. Com que observem la deformació, sabem la distància a la qual es troba la galàxia del darrere, sabem la dimensió de l'anell i tot això, doncs s'ha arribat a calcular que en el centre d'aquesta galàxia l'11% de la matèria és matèria obscura. 11% de la matèria. La resta són ous estels. Però amb ous estels no n'hi ha prou per provocar la deformació que es veu d'aquesta galàxia. 11%. I també s'ha calculat, per exemple, que la quantitat d'estels que hi ha en aquest centre d'aquesta galàxia és superior al que s'esperaria en els models teòrics, els més avançats que hi ha, que és el model de Chabrier. Hi ha molts més estels que no pas s'esperarien. És a dir, ens dona aquesta lena, ens dona coneixements no tant sobre l'objecte que està al darrere, sinó sobre l'objecte que actua com a lent i que deforma aquest objecte. És a dir, que són coses molt útils, és un efecte que és fantàsticament útil per això i per ens podrà segurament en el futur, quan es faran models bastant més acurats, perquè ara s'ha fet una anàlisi, tot i que han estat més d'un any, perquè això es va descobrir al setembre del 2023, han utilitzat no només imatges de l'Euclid, sinó també imatges del Canada-France Hawaii Telescope, que és un telescopi francès que està a Monakea, a Hawaii. Han utilitzat espectres, és a dir, han descomposat la llum de l'objecte que està deformat amb el telescopi Keck, que també està a Hawaii. Tota una sèrie de dades que s'han afegit en l'Euclid, però que ens permeten caracteritzar una miqueta les propietats que té aquesta galàxia pròxima a nosaltres, i que és força interessant. Són efectes molt, molt, a part de ser plàsticament i estèticament bonics, macos, científicament molt i molt útils, i esperem que siguin... No, bueno, la teoria diu entre 5 i 20, esperem els pròxims. Ja. Si l'Euclid ja porta un any i mig, la seva missió és de 5 o 6 anys, és a dir, que ja en les imatges que hi ha ara, pues, ja n'hi deuen haver uns quants més. El que passa és que s'han de buscar, com el Bruno va fer.
Doncs ara toca tu buscar.
Sí, no, hi ha gent que això ja ho fa, i si no, hi ha algoritmes que avui en dia ja ho busquen automàticament. Però bueno, tot una sorpresa, i que una bona sorpresa, sí, que ens ha permès, pues mira, aquest descobriment així a l'atzar. Però molt sovint és el que passa amb astronomia, els descobriments a l'atzar són els més grans.
Sí, ja.
Sí, allò
que no t'esperes.
No t'esperes, no? Ja. No t'ho pensaves.
Però bueno, demostra la qualitat que té l'Euclid, que ja amb les imatges de prova ja va permetre de fer això.
Molt bé. Doncs estupendo, com sempre, fantàstic.
Estupendo.
I felicitats a tots els que van col·laborar, realment. Hi ha molts que conec personalment.
Sí, no?
Fa gràcia,
tens
doncs,
una colla d'amics.
Sí, no? A més, aquest va ser el camp en el qual jo vaig treballar més, és a dir, que realment fa patxoca.
Clar que sí, home.
I t'ho diràs. Bueno, doncs res, t'hem de plegar, no?
Sí, home, sí, esclar, hem de plegar.
Estem aquí la mar de gust, sí, i la mar de bé, sí, podríem estar parlant fins demà.
Sí, bueno, encara ens ha quedat algo pendent. Bueno,
els punts aquells.
Ja de la setmana passada.
Els punts vermells.
Ja en parlarem la setmana... Punts,
home, l'actualitat és la que...
A veure, sí, aquest calia, posar... perquè...
Punts vermells.
No, només hi he arribat a casa, la meva mare ja m'ha dit... Has vist aquesta notícia?
Clar, no m'estranya. No m'estranya.
Mira, avui en parlo de la ràdio.
Molt bé, doncs gràcies,
Que vagi bé. Que vagi molt bé.
Gràcies, Joan Marc.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Acabem, i ja, ostres tu, fa, mama mia, 13 anys que ens deixava Whitney Houston.
Sí, ho feia un dia com avui, 11 de febrer del 2012, que...
La trobàvem morta a casa.
Quina pena,
sí, sí.
Després
sí.
La seva filla, també.
Sí, sí, poc, sí. Poc temps després, eh?
Sí, 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 sí. Doncs res, ens deixava una de les veus més i tant, extraordinàries i fantàstiques dels últims anys, no?
Sí,
per no dir del...
dècades.
Dècades,
sí, 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 sí,
perquè
sí.
És que la veu de Whitney Houston era una meravella.
Així que en el record, doncs Whitney sí. Houston, fins demà.
Adéu-siau.
So I learned to depend.